Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, arriba el caníbal, Jovany, què ens porteu avui?
No sóc jo, el caníbal, ha quedat molt malament això, semblava que em diguessis arriba el caníbal, Jovany, què, a qui t'has menjat avui? No, avui la Gemma Safont se n'ha anat fins al Mercat de la Boqueria perquè fa 180 anys que es va construir el mercat segurament més emblemàtic de Barcelona i ha fet una mica una ruta per les parades més típiques o les més emblemàtiques d'aquest mercat de Sant Josep, que es diu, per cert.
Doncs entrem als mercats mentre encara sigui possible.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Bon dia, Gerard Jovany. De
bon
què
dia.
Es parlarà avui al voltant d'una taula?
Doncs es parlarà del mateix que es parla tot arreu, que no és altra cosa que dels efectes del coronavirus. S'aturen les escoles, s'atura part de la vida laboral, s'atura el futbol. De què vols parlar?
És que són molt pesats.
Doncs el Covid-19, efectivament. Avui sí que seria absurd enumerar tots els efectes que ha tingut el virus sobre la gastronomia, perquè la llista d'actes cancel·lats, restaurants i botigues afectades és interminable.
Suposo que són uns efectes que s'hauran de valorar amb el temps.
Exacte. De tota manera, per aquells que encara tinguin ganes de sortir a gaudir d'un bon sopar, que estiguin de bon humor, deixem destacar el següent titular de La Vanguardia. El coronavirus acaba amb les llistes d'espera a l'alta cuina. O sigui que gràcies a, o per culpa de, les cancel·lacions que han patit molts d'aquests restaurants estrella Michelin, on normalment costa trobar-hi taula, han fet que aquests dies sigui molt més fàcil fer-hi una reserva. Mira.
Gerard, jo d'això en dic veure l'ampolla mig plena. Per cert, ja que estem parlant del tema, jo no puc deixar de comentar les imatges de gent histèrica comprant a grans superfícies com si el món s'acabés.
Sí, que no s'acaba en principi. De tota manera, veient la desesperació d'algunes persones i la falta de criteri amb la que omplien el carro de la compra, alguns mitjans no s'han pogut estar de donar indicacions sobre quina mena de productes s'haurien de comprar per afrontar un confinament. Saps? Com hauries d'omplir el teu búnquer.
A veure, espera un moment, que agafo el boli i prenc nota. Vinga.
Prenc nota. Són coses amb bastant sentit comú. Per exemple, aigua, molta aigua, una cosa imprescindible. Es recomana tenir oli, sal i espècies, pasta i llegums, que aguanten molt bé, patates i cebes guardades a llocs secs i foscos perquè durin més, peix com el bacallà, el salmó o el lluç es congela molt bé.
Congelant.
Pel que fa a la fruita, s'ha de pensar que les pomes també aguanten molt bé, fins a 3 setmanes a la nevera. Les taronges, un parell de setmanes, també les podem aguantar bé. Els ous també duren 3 setmanetes en una nevera. S'ha d'evitar perdre espai emmagatzemant refrescos i begudes poc saludables.
Com la Coca-Cola. Coca-Cola, no?
Aquell senyor que anava omplint el carro
sí,
de la compra de Coca-Coles, doncs mal fet.
Mal fet.
Tampoc s'ha de caure en la temptació del menjar ultraprocessat, els dolços, la brioixeria industrial. Són coses senzilles, però veient l'estat de nervis amb què alguns han sortit a comprar, val la pena recordar-ho. Respirar i recordar això.
Exacte. Jo quan sortí d'aquí vaig a revisar el rebosc. Em sembla que aquest cap de setmana la cuina britànica està de dol. Per què?
Sí, acabem amb això, perquè s'ha mort el xef francès Michel Roux. Francès, però tota una referència de la cuina britànica. Als anys 60 a Londres hi va obrir un restaurant mític, Le Gavroche, que el 1974 va ser el primer en obtenir una estrella Michelin al Regne Unit, i les tres van arribar l'any 82. I després amb el Waterside Inn va ser el primer en ostentar fora de França tres estrelles Michelin durant 25 anys. Si us sonen xef com Pierre Kaufmann o el supermediàtic Gordon Ramsay, doncs han estat influenciats per aquest home, el Michel Roux.
Doncs que descansi en pau, però que no s'ha mort de coronavirus, aquest senyor.
No, d'una altra cosa. Mira, ja ve en Ramoneda.
Ai.
Va dir que avui ens tenia preparada una sorpresa.
Ah, sí? Quina?
Benvinguts. Com esteu?
Home.
Avui la creativitat es pot flairar a la cuina del caníbal.
Sí, ho he sentit.
Des de bon matí estem preparant un menú especial, perquè estem d'aniversari. Prepareu-vos a viatjar per l'espai i el temps. Celebrem els 180 anys d'un dels temples del producte fresc i de qualitat, el Mercat de la Boqueria.
Home,
això és magnífic.
Començarem amb unes racions de lletres cuites a foc lent. Us n'oferim 5 varietats diferents. A veure quina us agrada més.
M'agrada.
El plat principal consistirà en una selecció d'aviram selecte, 100% ecològic i amb denominació d'origen català. Tot això marinat amb un xef innovador i creatiu que fa entrepans planxats de tota mena. Avui no podeu triar. Deixeu-vos portar pel nostre criteri.
Cap problema.
No us empenedireu.
Què va? Doncs endavant, oi?
Endavant, endavant.
Hola, Nacho.
Hola, bon dia. Què tal, Gemma?
Entrem?
Anem cap allà. Walking all day with my mouth on
fire. Hem quedat amb Nacho Borràs, llibreter de la Central del Raval, al bar Mendizábal del carrer Hospital, a tocar del mercat de la Boqueria.
Nacho Borràs, tu compres al mercat?
Sí, és clar que sí. Aquí a la Boqueria, veig per la feina, vinc a comprar sobretot coses especials que necessito que costa trobar alguna altra cosa.
Visca els mercats, eh?
Visca els mercats, sí.
Avui sortim a esmorzar amb el nostre llibreter de capçalera, el Nacho Borràs, llibreter a la Central del Raval, perquè ens ve de gust. I també perquè les cafeteries són un lloc d'inspiració per devorar pàgines i pàgines.
Sí, sí, sí.
I això és el que ens obligues, en certa manera, a fer cada vegada que vens al restaurant Caníbal i vens carregat de propostes. El Nacho, ja ho sabeu, el podeu seguir aquí al restaurant Caníbal i també els seus comptes de Twitter i Instagram amb l'usuari @librosalabrasa. T'he preguntat si compraves al mercat, perquè no sé si ho saps, un 19 de març, però de 1840, es va posar la primera pedra del mercat de Sant Josep, que popularment es coneix com el mercat de la Boqueria. I 180 anys d'història donen per moltes anècdotes i molta producció bibliogràfica. I et proposo un repte, Nacho. A veure si ets capaç de triar 5 títols que siguin especials i que parlin d'aquest mercat.
Molt bé, bon repte. Mira, sí, he trobat 5 llibres. La veritat és que hi ha una producció immensa sobre la Boqueria, no? Aquí es veu que realment és un dels llocs importants de la ciutat i que, fet, que hi ha una producció d'assaigs, de llibres, que no sé si hi ha algun altre mercat al món que n'hi hagi tants llibres publicats sobre la Boqueria, ambientats a la Boqueria o sobre la Boqueria, no? Des d'escenari de novel·les negres, policiaques, com les de Vázquez Montalbán, amb el scooter passejant per la Boqueria, o la més recent del Marc Artigau i el Jordi Basté dels Coloms de la Boqueria, sí, també ambientada. A part d'això, he agafat 5 llibres que em semblen significatius, però són diferents i que parlen molt de la temàtica de la Boqueria.
Vinga, doncs, si et sembla, comencem pel primer.
Mira, el primer que he agafat és un llibre que es diu La Boqueria, la catedral dels sentits. És un llibre que va publicar l'Ajuntament ja fa uns anys. Que l'he agafat primer perquè els textos són del Manolo Vázquez Montalbán, que clar, això ja és una cosa molt interessant, perquè tenia, sabia molt de la Boqueria, li agradava molt, i després en tres fotògrafs diferents, que són l'Eva Guillamet, l'Antonio La Justicia i el Xema Salvans, que fan un retrat de la Boqueria fa 20 anys, just en el moment de transformació també de la ciutat, en el moment que comença a arribar gent de fora que amplia la gamma de productes que buscaven, que troben a la Boqueria un lloc on comprar, això és molt important, i d'altra banda també quan comença ja el gran turisme, el turisme massiu que comencem a tenir, bueno, que ara sabem com funciona i que comença en aquella època fa 20 anys.
Clar, hem de pensar que està publicat cap a l'any 2000.
Sí, 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 el canvi de segle.
L'obrim?
Sí, esclar que sí.
És un llibre gran, de dimensions.
És un llibre, sí, un gran format, amb molta fotografia, és un catàleg fotogràfic de les parades, dels productes.
Clar, veig que les fotos són una mica diferents de les fotografies que es fan en els llibres d'avui dia.
Sí, sí, bueno, les modes van canviant i les modes de disseny fotogràfic i de manera de reflectir el món en fotografia canvia. Això també és el que té de bo, no? Canvien els personatges de la fotografia i canvien la manera.
I canvia la manera, sí. Exacte.
Però és un llibre, això, molt interessant perquè, bueno, veure l'evolució, no? Com s'ha desenvolupat el mercat i com ha canviat.
Parades plenes de gènere.
Sí, sí. Coses que es troben encara i coses que, bueno, ja comença a ser productes de bon temps, per dir-ho així. Un llibre de gran format, molta fotografia i sobretot això, un catàleg fotogràfic amb petits comentaris del Vázquez Montalbán.
Anem pel segon, Nacho?
Sí. El segon és un llibre molt més recent, que és el que va publicar Òscar Manresa sobre la boqueria. No? Òscar Manresa, un cuiner reconegut amb molta relació amb el mercat, perquè, bueno, una relació vital, de família...
De fet, la seva dona la va conèixer allà.
Exacte, exacte. Ho diu el llibre i explica totes les tastades que ha fet per allà. Llavors, el que ha fet és parlar amb uns quants personatges de la boqueria, 16 parades diferents. És un llibre que està estructurat com en tres parts, no?
Sí.
Comença per el mapa de les parades.
És una de les coses que em va crear més l'atenció en obrir-lo, que hi ha un dibuix, suposo que ha fet per ell, un dibuix fet a mà, amb les parades, la zona central...
Exacte, sí, sí. Ja, però això que fas primer, recorregut per aquestes parades, pels personatges que es donen l'ànima, com és la seva vida a la boqueria, per què treballen a la boqueria, com veuen la boqueria ara mateix, quins són els problemes... Clar, té molta confiança en aquesta gent, es coneix de tota la vida. I llavors això fa que ells s'obren al debat i expliquen el seu tarannà i els seus problemes.
I una mica les seves preocupacions també.
Exacte,
de cap a on estan anant al mercat.
Sí, sí, sí. Jo crec que les que són evidents, no? Això del que ja hem parlat abans, això del turisme massiu, dels problemes per tenir un públic fidel dels veïns. Però, bueno, la veritat és que els paradistes, els mercaders, han tingut moltíssims recursos tota la vida per sortir-se i per trobar la manera de fer la seva feina, no? I segur que continuen. I és el que diu, al final és un llibre molt positiu perquè, bueno, no és que doni solucions, però sí que explica les capacitats de tots els que surten aquí.
Hi ha també un apartat dedicat als bars de dins la boqueria.
Exacte. Després, en tots els bars que n'hi ha uns quants, clar, com cuiner, pues, és una part que li agrada molt, no? I estan tots els grans bars que hi ha de... no sé si dir alta cuina, però si cuina tradicional de moltíssima qualitat de bar, que és una cosa que també és una cosa, no diré exclusiva, però molt característica de la boqueria i dels mercats de Barcelona. I acaba amb un recetari fet a partir dels productes de la boqueria, pues, receptes casolanes, per dir-ho d'alguna manera.
Per si ens animem.
Sí. És un llibre que té un disseny...
Home, visualment és molt atractiu.
Sí, és molt modern, les fotografies són molt bones i és un recorregut actual per la boqueria.
Més informal que l'anterior, eh?
Molt més informal que l'anterior, sí. I també en aquesta línia informal podríem parlar del tercer llibre, que és el que està dedicat exclusivament al bar Pinocho, no? Dels emblemàtics de la boqueria. De fet, hi ha molts llibres que estan escrits o protagonitzats per paradistes o de concrets de la boqueria, no? Recordo ara el de Petrà sobre...
Sí.
Que es diu Com insectos, que és un llibre fantàstic, no? Ja et dic que hi ha molta producció, sobre la boqueria. En aquest cas, és un llibre escrit en anglès, curiosament,
sí,
per Robin Willis, i que és sobre el bar Pinocho. Diu Bar Pinocho, God is in the Garbanzos.
El títol és bastant cridaner.
Sí, sí, sí. Bueno, tot el llibre és com una mica gamberro, mig punky, vull dir, un disseny molt modern, les fotografies són molt bones, estan molt cuidats el disseny i són, bueno, entre un receptari, la història de la parada, de la gent que treballa allà, que fan mil hores amb una alegria impressionant, tota la feina que comporta un bar de mercat, amb el personatge d'en Juanito, que és
el Juan Ballén.
Exacte, que és un dels referents internacionals de la boqueria. És un llibre en anglès precisament perquè és un crit internacional, no? Vull dir, és un referent internacional, és molt conegut fora d'aquí. No és un llibre només dedicat als estrangers que venen a...
Val, vols dir que també pot interessar als autòctons?
Sí, 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 sí. Puc assegurar que sí, perquè això, totes les receptes són totes d'aquí, però després totes les històries que explica sobre el mercat i sobre la parada en concret són molt interessants.
I aquest no està traduït ni al català ni al castellà?
Intento animar Robin Willis perquè faci alguna cosa, però de moment sembla que no.
A veure si ho aconsegueixes, Nacho. Anem pel quart títol, si et sembla.
El quart títol és una mica de aquest llibre de disseny sobre la boqueria. És un llibre preciós, que és una història d'una paradista de fa... Bueno, de començaments del segle XX, de fet. Diu Històries de la boqueria, vivències d'una dona de mercat, 1918-1952. I està escrit per Àngela Navarro Llapà i és l'història de la seva mare, la Carmeta.
Sí.
Que va començar dependent d'una parada de frutes i verdures, va acabar comprant la parada, va acabar al Mercat de Sants, Els 52...
Que tu coneixes bé.
59, sí, jo conec molt bé. I què és això? És un recorregut per la vida i els canvis del mercat en una època, bueno, pues això, els 50 primers anys del segle, no? Com la Guerra Civil, el franquisme pel mig, canvis brutals...
És que són 34 anys treballant al mercat.
Sí. Són molts anys i això, amb molts canvis, no té res a veure amb el mercat d'ara, no? I és un mercat amb moltes vegades de supervivència.
Però és una manera per entendre com hem arribat fins aquí.
Exacte. I són 25 relats, eh? És un llibre narratiu.
Val. No només centrats en la seva mare, en la Carmeta, sinó
en tots els
en d'altres personatges.
Sí, sí. Torna a sortir, per exemple, el Juanito, que parlaven abans, pues, surt per aquí, no?
Bé, el Juanito em sembla que surt a totes les propostes, més
sí,
o menys,
sí,
que ens has portat avui.
Sí, és veritat, a totes. No és una cosa buscada, és que és així.
Clar, aquest potser és el llibre més diferent, més personal.
Sí, és un llibre preciós, eh? A mi, això, a part de que és més narratiu, evidentment, perquè, bueno, deixen de ser relats. La veritat és que o que té de bo és això, veure la transformació i les maneres que es vivien a l'època, com anaven a comprar el Born, que era en el moment el mercat majorista, com havien de, allà, depèn quan compraves, pues tenies, era la manera de produir benefici aquell dia, o et quedaves sense benefici, en fi, està molt bé.
Clar, abans els preus es dictaven al mercat del Born, i tothom
sí.
els adaptava una mica depenent a la seva parada.
Sí, exacte, exacte. Llavors, si anaves a primera hora i hi havia molt producte, compres a primera hora i després arribava més producte, baixava el producte a última hora. Llavors, clar, tu havies de vendre el que havien... Bueno,
i havies de triar quan comprar el moment just. I no, el públic que anava a comprar no tenia res a veure amb el públic que compra ara.
No, eren veïns, també hi havia gent burguesa que baixava de barris més benestants de Barcelona, i quan, de fet, quan arribava algun personatge que procedent del Liceu o algun artista internacional o algun viatger més que turista en aquella època, surten els relats perquè, clar, quedava com un fet mitològic gairebé, no?
Clar.
I acabaven, aquest va venir, no sé què, i clar, ara seria gairebé impossible, no?
I era el mercat on es trobaven productes que segurament no es trobaven a la resta
encara.
De la ciutat.
Sí, 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 és cert. És que ara el mercat en producte, el millor producte de Barcelona, eh? I sí, sí, venia gent per això, a comprar de les cases més benestants de Barcelona, precisament per això, perquè es troba el millor producte.
I si et sembla, ens quedem amb l'últim?
Sí. L'últim és un llibre que es diu Boqueria Gourmand, editat per Viena, Viena Edicions, que van escriure el Jordi Mas i l'Òscar Uvide.
Mira, ara ens trobarem amb ell a l'entrada del mercat i anirem a fer una volta per l'interior.
Bueno, el gran especialista, avui, no trobaràs un que sàpiga més sobre la boqueria. Que es diu això, Boqueria Gourmand. I és també com un catàleg de les parades de la boqueria, 66 parades en aquest cas, de diferents productes. També hi ha bars, hi ha pues, això, peixos, cans, verdures, de tot. Catàleg amb tot, i el que vol demostrar és com a partir de l'excel·lència en el producte la boqueria no és que pugui sobreviure, sinó que s'ha convertit en un dels millors mercats del món.
De fet, el 2017 el van catalogar com el millor mercat del món.
Que això cada any. I és un llibre, això, que és com un catàleg que surt la cada parada, el responsable, el paradista o la paradista que treballa allà, i com ha arribat també a treballar allà i quins són, bueno, quina és la seva idea sobre el que és el futur de la boqueria.
Recollim una mica la idea del primer llibre, del segon llibre, del llibre de l'Òscar Manresa.
Sí.
Potser amb aquesta preocupació de cap a on va el mercat. Et sembla si l'obrim?
Sí, i tant. És un llibre que un veus que no té la profunditat, per dir-ho així, per parades del que fa el Manresa, que busca
sí.
el personatge, sinó que és una descripció de lo que ven cada parada, d'on surt el producte,
per saber què estem comprant.
Exacte, per saber què estem comprant i per parlar del fet diferenciador, per dir-ho així, en respecte a altres mercats de fora de Barcelona. 66 parades donen per molt.
Home, sí. I no són totes.
No, 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 que va.
Que aquest és un format una mica més petit.
És més petit, sí, sí. I pots fer una molt bona idea de com és. Bueno, és un homenatge, eh? De fet, tots els llibres aquests són un homenatge.
Sí, això t'anava a dir, des de diferents punts de vista,
sí,
però
sí,
al final
sí.
és que sense ells no existiria
no,
el mercat.
Clar, són els treballadors els que fan, les treballadores els que fan la boqueria, no? I els que han fet això, aquest punt d'excel·lència que té la boqueria, trobar coses que no trobaràs enlloc.
Nacho, nosaltres marxem cap al mercat, que hem quedat allà amb l'Òscar Ovide i també amb el Toni Massanés. A un plaer, com sempre. I si et sembla bé, ens veiem d'aquí un mes pels vols de Sant Jordi a la central del Raval, que s'ho gira feina, eh?
Exacte. Pues encantat, ens veiem.
Gràcies, Nacho.
Adéu.
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, ho vam dir diumenge passat i ho hem complert. Som aquí al Mercat de la Boqueria, un mercat que aquesta setmana vinent farà 180 anys d'història. I ho hem volgut celebrar sumant-nos doncs, aquests actes de celebració i fent el nostre petit homenatge des del restaurant Caníbal. Què és per tu el Mercat de la Boqueria, Toni?
Per mi és una mica l'origen d'aquesta aventura, no? d'intentar comprendre com funciona el que mengem, no? Jo vaig estudiar, no? Coses relacionades amb el menjar, totes aquestes coses. Quan vaig baixar, sóc de poble, no? Venen de Berga, vaig baixar a Barcelona a estudiar quan vaig acabar les activitats, totes aquestes coses, vaig estudiar aquestes coses i després la manera d'introduir-me per entendre que nosaltres partim d'uns productes que ens venen d'un entorn i que hi ha unes temporades, etc. Doncs va ser fer una immersió a la Boqueria, que va ser una immersió que tenia que ser de coneixement, però va acabar sent una immersió que va durar més d'un any. Cada dia, fidelment, començava la meva jornada a la Boqueria repassant totes les parades i també comprant, i que va acabar sent una immersió emocional, no? Coneixent a tota la gent, a tota la vida que representa aquesta àgora, no? Que ara és molt coneguda també des del seu punt vessant turístic, però que ja era part essencial de la vida de la ciutat molt abans que vinguessin els japonesos a fer-s'hi fotos.
Exacte. Doncs si et sembla bé, Toni, entrem i fem una volta per dins.
Va.
Josep Capdevila és propietari de la parada de Viram a Vinova, de la Boqueria, juntament amb el seu germà Salvador Capdevila.
Toni, avui excepcionalment no estem sols, ens acompanya el Josep Capdevila de la parada Vinova d'aquí de la Boqueria, una parada que és la meca dels productes de caça i també dels animals de granja. Hi ha restaurants com el Disfrutar, l'Alquímia, el restaurant Gaig, que són alguns dels seus clients, i també ho són diversos hotels, l'Hotel Arts, el Mandarín. Josep, quina és la filosofia de la parada?
La parada és poder actualitzar les noves varietats, pujant a qualitat, i buscant, l'objectiu és buscar animal de l'antic pollastre, que era un gratapallers que rondava per les masies, i tornem a tindre. Vull dir, hem tingut la sort de tindre l'època del pollastre industrial, que socialment és una gran sort, com a gall d'indi, però nosaltres apostem per aquest petit productor que fa una raça de les antigues, com això que tot busca varietats antigues amb vins o amb altres coses, i nosaltres hem buscat aquest petit productor, si pot ser de proximitat, que té aquesta sensibilitat de producció, i els estriem la raça, l'alimentació i sobretot també la matança, una matança que sigui adequada, que l'animal no pateixi estrès, un bon refredament per mantenir aquesta qualitat de la carn. Clar, li diem pollastre, però és una altra galàxia, són les Champions, i llavors és un gaudí, i com que realment el preu és un cost assumible perfectament, jo crec que fem de pont entre aquests productors que, si no els hi donem sortida, és allò un animal que s'extingeix, i nosaltres fem això que el ciutadà pugui gaudir d'unes coses estupendes, donat com està altres tipus, no cal dir noms, però altres seccions, i en canvi la Viram està en un moment òptim, donat que hi ha aquests productors extraordinaris.
Són aus totes criades a casa nostra?
Sí, bueno, hi ha de tot. Per exemple, aquí no tenim productors de pintada, per tant hem d'anar a buscar darrere Andorra, vull dir, tampoc és, no són llunyanes, però tot el que és pollastre, polarda, tot això també ho fem. També l'ànec té molt problema de matança i l'anem a buscar per damunt de Perpinyà, o sigui que tampoc són grans distàncies. Però sempre buscant això, la qualitat, i que la gent quan trobi aquesta textura, aquest sabor, amb una cocció tradicional, la Viram era de Nadal i festa major.
Sí.
Per tant, aquesta és la Viram que nosaltres busquem. I l'altre és un menjar social que és fantàstica, però tot té dos nivells.
Ensenya'ns què hi podem trobar a la parada.
O sigui, tenim a Viram anual, que n'hi ha sempre, tot i que, com tot, hi ha moments més òptims, i la Viram festiva, no? Parlem de la Viram festiva, que és la que únicament es fa per Nadal, que són el capó, el gall d'indi negre o l'oca. Però durant tot l'any aquí tenim molta venda d'ànec, femella i mascle, colomí, sobretot el colomí, que d'aquest que encara queda una mica de sang, estem venent molta quantitat de colomí, té una textura a la carn molt, molt interessant. La pintada és un mig de pollassa de pagès i faisà extraordinari, els criem tots a l'aire lliure i boníssim, i això també n'hi ha tot l'any. Tenim la polarda d'aquí de Mediona, que és el Carles que ens fa un producte extraordinari amb la raça del gall del Penedès, el gall del Penedès que el fa l'Enric Rodonyà, després tenim pollastre ecològic, i tenim el pollastre de la Cajola que fa a Solsona, i això en tenim tot l'any. Bé amb sencer, amb desfet, amb rodons, amb preparació cuit, perquè la gent, aquestes aus que són a l'aire lliure, els hem de salpebrar o el dia abans o el bon dematí. La gent no és un bistec, un pollastre. Llavors, la introducció dels sabors sal, pebre, herbes, necessitem dos o tres llibres. Nosaltres els hi preparem aquest tema o els hi desossem, perquè a vegades l'aviram també té un problema a vegades de social de dir no puc escurar amb un àpat, no és fàcil escurar unes ales o una petxuga. Llavors els hi desossem, els hi fem supremes o rodons i clar, la gent aquesta qualitat junt a facilitat de cocció i preparació, la gent en gaudeix.
Creus que els clients s'han tornat més exigents amb la qualitat de la carn que consumeixen?
Tenim una època que ja veiem quants problemes hi ha sanitaris de coses i la gent està invertint en salut. Diu, abans de gastar-me en farmàcia, si menjo saludable. O sigui, la paraula és buscar una satisfacció de gust, però a més saludable. Cada vegada la tendència de producte bio doncs, va creixent i volen preguntar, a darrere hi ha un productor, a darrere hi ha una matança tradicional i correcta? I és això el que nosaltres hem de donar resposta, ajudar aquesta societat que evoluciona cap a aquest producte saludable.
I quin tipus de client ve a comprar aquí, a la parada?
Ve client de totes les edats. Eh? Tenim, a part de la restauració tradicional, que té un increment important amb el ram de l'aviram, caça i foie, i tenim molta joventut que, clar, com que els hi expliquem i els hi facilitem totes aquestes preparacions, quan descobreixen coses que no és pollastre, aire lliure, és nom i cognom, llavors ja tenen aquesta referència. I quan descobreixen aquest sabor, són clients addictes.
Ara som a la parada del Mercat de Sant Josep, popularment conegut com el Mercat de la Boqueria, però en teniu un altre, el Mercat de la Concepció, que
allà
va començar fa molts anys.
1904, o sigui, ja portem quasi 115 anys.
La forma de comprar i de consumir i d'anar al mercat ha canviat molt des de llavors.
Sí, els avis anaven a mercat, anaven cada dia a mercat, doncs el dilluns anàvem a Olot, el dimarts a Cassà, dimecres a Banyoles, dijous a Figueres, o sigui, anàvem a la Bisbal, el dissabte mercat de Rama Vic, pues que, i el diumenge pues, anàvem als mercats que hi havia, però hi havia anar a buscar el que els pagesos feien, amb aquesta qualitat grata pallera. I clar, ara la tornem a tindre, però a nivell de petites produccions. O sigui que tornem a el que hi havia, perquè clar, allò era el màxim de l'aviram. Passa que en aquest interval hi ha hagut tota la genètica que ha intervingut i ha fet aquest gran descobriment amb l'evolució del gall d'indi i el pollastre, però nosaltres hem demanat aquest sabor saludable i de gaudir la textura, la carn, és una altra història.
I cap on va la Boqueria? Com se la imagina d'aquí 10 anys?
Bueno, com està la societat i com deriva la societat? Nosaltres formem part d'un engranatge i de veritat la Boqueria, molta especialitat, però clar, el barri, ens quedem sense barri. Tenim 30-50 mil persones diàries que venen a buscar degustació, per tant és un mix que està creant unes tensions, veurem com acabarà, però també hi ha que cada vegada la gent vol més producte de quarta i quinta gamma. Jo crec que entre via internet, vendes via internet, descobriment de qualitat, i farem un mix d'això, però clar, la part degustació Boqueria, tard o d'hora hi hem de caure.
Clar, el mercat és un lloc tradicionalment presencial, on mirar, observar i triar el producte que compres. Clar, no sé si això s'ha hagut d'anar adaptant una mica amb els temps.
Bueno, si entres ja tens fotos i tens tota la descripció i tenim un xef assistent que et consultarà el que tu vulguis. O sigui, hem d'anar a comunicar aquestes coses per la gent que no pot venir. Per tant, això d'actualitzar. Ja no tinc venedor, tinc xef assistent que aconsella els canvis de carta o les coses aquestes. Ara mateix, demà tenim el set, anem al Hoffman, anem a l'ESOP, anem a explicar als cuiners que saben cuinar, però saben com comprar, perquè és que a la societat hi ha tanta temporalitat, estacionalitat i evolució que no dona temps. No dona temps a fer la digestió. Clar, per això aquí ara es fa aquesta aula Boqueria i se'n fa una altra Mercabarna, que estem preparant aquest pont de comunicació que està una mica trencat. L'hem de millorar perquè la gent sàpiga el mes de març que ha de comprar, el mes d'abril, que tingui aquesta idea. Perquè diu, ui, vaig a comprar patates, un quilo de patates. Bueno, per què la vol la patata? O per què vol el pollastre? I com li puc preparar? Li puc tallar, li puc fer julien, li puc fer amb bistec, li puc tallar a trencada per fer, no sé què. Per què la vol? La vol per fregir, la vol per bullir, és primerenca, això passa en tot. La gent, un quilo de patates tot l'any. No. Tot l'any, però amb diferents qualitats, diferents funcions, i això és el que hem de dir.
Això és el que fem amb el Toni Massanés un cop a la setmana, explicar doncs, la importància de la temporalitat i saber què hem de comprar.
Ho hem de fer molt senzill, perquè penseu que la rendibilitat d'agraïment de la gent que escolta és brutal. Brutal, eh? Ve gent abraçar-te a dir quin Nadal, quin capó, quin gall d'indi, perquè han recordat sabors que feia molts anys a casa l'avi o a casa la tieta que anaven de poble,
sí,
i ho he recordat d'un pollastre fa 30 anys. I bueno, ja anem bé.
Això fa molta il·lusió, clar, quan passa.
És veritat. Comunicar, compartir la societat és un plaer. Sí que hi ha això és l'objectiu econòmic, però quan veus el grau de satisfacció d'agraïment, doncs et compensa.
Josep Capdevila, moltes gràcies i bona feina.
Moltes gràcies.
Òscar Ovide és gerent de l'Associació de Comerciants de la Boqueria i director de l'aula gastronòmica d'aquest mercat.
No sé com s'imagina l'Òscar Ovide la Boqueria d'aquí 10 anys. Bon dia, Òscar.
Hola, bon dia. D'aquí 10 anys o d'aquí 2, ja m'agradaria saber-ho. Estem en una evolució tan constant que no sé, el que hem de fer és anar-nos adaptant al que vingui.
El que sí que és segur és que ets un gran coneixedor del funcionament del mercat. Ara fa una estona hem estat parlant amb el Nacho Borràs, el nostre col·laborador llibreter a la Central del Raval, i li hem demanat que ens recomanés 5 títols que parlin de la Boqueria, i ha triat un dels llibres que vas escriure juntament amb el Jordi Mas, que és Boqueria Gourmand. I de les 66 parades de les que parles al llibre, una d'elles és la parada on ens trobem avui, que és la Vinova. Com ha canviat el mercat en aquests 10 anys de vida, des que vas escriure el llibre?
El mercat ha canviat moltíssim, però penso que perquè la ciutat ha canviat moltíssim també. Sempre diem la xifra de que l'any 87 estàvem amb 700.000 visitants l'any, i crec que l'any passat vam acabar amb prop de 20 milions. Per una ciutat d'un milió i mig d'habitants, saber acollir a tota aquesta gent sense canviar el seu sistema és estrany. I després és evident que hi ha un canvi d'hàbits absoluta, sobretot en l'alimentació. Jo quan era petit, la meva mare sabia que dinàvem i sopàvem tots els dies de la setmana, i dos dies anava al mercat i tal. L'altre dia vaig fer una xerrada per productors i elaboradors de producte gourmet català, i ara m'agrada començar sempre amb una pregunta, que és: quanta gent sap què soparà avui? Dels 80 van aixecar la mà 4. Llavors em va enxafar la segona pregunta que faig sempre, que és: i qui té crios? Perquè els que té crios ja sí que et porta a una conscienciació més gran, o mirar de trobar un equilibri. De 80 persones del món de l'alimentació d'aquest país, només 4 sabien què sopaven. Vol dir que pel mercat no hi havien passat.
Però els nostres avis, en canvi, sabien què soparien, què dinarien durant tota la setmana.
Exacte, i després també hi havia una cosa molt evident, que era el preu. La meva àvia venia de Collblanc aquí perquè s'estalviava a l'època, no ho sé, m'ho invento, 15 pessetes. Avui en dia, tu pregunta a la gent què val un quilo de tomàquets i la gent no ho sap. O quants tomàquets entren en un quilo i la gent no ho sap. Sí, va entre tant i tant, però entre aquest tant i tant pot ser gairebé el doble.
Sí, pot haver-hi euros de diferència.
Això vol dir que en molts casos els diners no són un motiu per desplaçar-se o per buscar o per triar.
Quin perfil de comprador és el comprador de la Boqueria avui?
Avui en dia, però que et diria com gairebé sempre, és tothom qui menja. El que potser ha variat són les proporcions. Però tothom qui menja, el que té la Boqueria és que, tenint 200 establiments dintre de cada sector, té tot el ventall de possibilitats. Tu pots trobar un mateix producte a 1 euro o a 20 euros el mateix dia. Evidentment, la qualitat no serà la mateixa, però cadascú tria allò que vol. De fet, Barcelona, o sigui, Boqueria sempre ha sigut un mercat lladre d'altres mercats, perquè com a barri no tenim tant barri que ens vingui a comprar, sinó que el que hem fet és donar una oferta perquè la gent de Barcelona, no només de Barcelona, sinó de comarques, hi baixi. I després, una vegada més, i aquesta, jo penso que aquesta és la nostra assegurança, és la restauració. El fet que la restauració continuï comprant aquí és una exigència i també, doncs, repeteixo, una assegurança, perquè fa que el programa hi sigui, el producte, perdona. Jo, si vull un producte en concret al mercat del meu barri, que sigui una mica estrany, potser l'he de demanar d'un dia per l'altre. Si baixo aquí, d'aquell mateix producte puc trobar 30 varietats diferents. Per què està aquí? Doncs perquè serveix a la restauració, i això és un gir que es fa diàriament. El producte rota i rota i rota, i l'oferta hi és.
Hi ha un factor que és inevitable parlar-ne, que és el turisme. Està situat al mercat de la Boqueria, aquí a tocar de la Rambla, i és inevitable doncs, que estigui sempre ple de turistes mirant, més que no pas comprant. No sé si això afecta el dia a dia, sobretot dels paradistes.
Sí, l'afecta en diferents maneres. Una d'elles és la tipologia de producte, doncs, que hi ha unes parades que s'han anat orientant cap a aquest nou tipus de client, i l'altre, aquell que, diguem, que pot molestar. Jo t'ensenyaria una foto de fa 100 anys del mercat que no hi cap una agulla. És veritat que tot eren dones amb el cistell, però no hi cap una agulla. No hi havia més, o sigui, no hi ha més gent ara que en aquella fotografia, i la gent venia a comprar. Llavors, bueno...
Però és el que dius, venien a comprar mestresses de casa.
Sí, però potser era... De fet, la compra diària era més incòmoda quan jo era petit que ara. Jo quan anava amb la meva mare al mercat, avui estic molt recuperador de sensacions antigues, però jo anava a una parada i hi havia 15 persones, i la meva mare em deixava fent cua i anava a la del costat perquè n'hi havia menys i tal.
Ah, sí,
tu t'imagines ara fer 17 persones de cua en una parada? Canvies el menú, canvies el sopar. Si tu tens 3 persones davant ja no t'esperes, no tenim paciència. Vull dir que no, el turisme sí, influeix, pot molestar, però també va molt bé dir que el turisme molesta per un canvi d'hàbits.
Aquest any, el dia 19 de març, fa 180 anys, farà 180 anys que es va posar la primera pedra del mercat de la Boqueria i heu preparat tota una sèrie d'actes per celebrar aquest aniversari. Explica'm una mica com ho viureu el dia 19 i durant tot l'any, que no és només el dia 19.
Sí, de fet vam engegar el gener i estarem fins al desembre fent activitats. El dia 19 és l'acte central i serà segurament una mica el més festiu, no? Com ja no és cap sorpresa, ja s'ha dit, farem un pastís molt gran del Cristian Escrivà, hi haurà música, hi haurà un ambient festiu, però el que ens agrada molt o del que n'estem molt orgullosos és de tota aquella programació que hem fet durant l'any perquè hem volgut que fos un acte o uns actes per la ciutat de Barcelona. Tots els actes que es fan són per gent d'aquí, són cuiners que estan aquí, són col·laboradors que treballen aquí. S'ha orientat tot per tornar a Barcelona tot allò que ens ha donat durant aquests 180 anys. I no només fem actes al mercat, sinó que també els traiem. Una de les coses que fem és col·laborar doncs, tant amb entitats com amb restaurants, amb bars, sobretot del barri, i traiem la Boqueria també fora del mercat per fer col·laboracions amb ells.
Toni, tu també participaràs en una d'aquestes xerrades. Explica'm de què parlaràs.
Bueno, a mi m'han posat un diàleg, no? Perquè fem diàlegs amb periodistes i amb gent del mercat, gent que hi tenim relació, que som, que tenim, només en el cas de la Boqueria, una estima especial. Eh? Jo sempre recordo que quan jo vaig començar a dedicar-me a això de la gastronomia, després d'estudiar, vaig estar més d'un any que venia cada dia. Començava el meu esmorzar a l'antic Pinocho, encara, sí. Que encara no estava de moda, encara no hi havia turistes, etc. I per saber, precisament, per entendre l'alimentació, per entendre això que ara explico a casa vostra, no? cada setmana, no? Com és el cicle de les estacions, què és el que produeixen els nostres pagesos, què ve d'aquí i què ve de fora, i totes aquestes coses. Bé, doncs el que farem serà tot de reflexions sobre precisament com mengem, perquè al final el mercat serà el reflex, no? O el proveïdor d'allò que mengem com a societat. I en el meu cas m'han posat una cosa fàcil, un temeta molt fàcil, que és la carn, no? O sigui, perquè, i per tant parlarem d'això, no? De quina carn mengem, de quant anem de menjar, de quins tipus, de si estem simplificant o no allò que mengem, si al final tots ens ho mengem picat només, o totes aquestes coses.
Ja que som aquí, Toni, et sembla bé si fem el que fem cada setmana aquí al restaurant Caníbal i recordem quins productes tenim de temporada, què hem de menjar de fruita i de verdura? Què diu el nostre expert del món Sant Benet, en Bernat?
Doncs seguim amb la verdura habitual de l'hivern, enciam, bleda, espinac, coliflor, bròcoli, i tenim per un costat les cols brotoneres, que són cols que no capdellen, sinó que fan brots i que es mengen els brots tendres de les fulles. Aquí hi ha una mica de confusió, perquè sovint, per qüestió cultural, també s'anomenen espigalls, tot i que, com els espigalls del Garraf, tot i que els espigalls són les inflorescències immadures, que ara també és l'època i es comencen a collir. Això és un costum, diguéssim, que voldria recuperar, no? Mentre estem menjant kale tot el dia, no?
Ai, sí.
I sabem que tenim unes varietats de col que són originàries d'aquí, amb una diversitat que no només desmereixen, sinó que seria molt interessant d'aprofitar. En hivernacles ja s'han començat a collir maduixes, ja ho sabem, els primers tomàquets cirerol, imagina't com hem aconseguit allargar la temporada al Baix Llobregat i la mongeta tendre al Maresme. Entrem també en la temporada del pèsol i plenament de la fava, i aquests dos productes en fresc només els podem degustar ara i no es poden cultivar fora de la seva estació ni tampoc s'acostumen a importar de l'altre hemisferi. També és l'època de la collita de l'esparra cultivat, això en parlarem més endavant un altre dia.
Val, perfecte. Escolta, ja que som aquí, a la parada de Vinova, què me'n dius de la caça? Què trobem de temporada?
S'està acabant, ja
està acabant,
perquè ara tenim flor senglar, que en tenim molt, diguéssim, mufló i daina.
Doncs Toni Massanés, Òscar Ovide, un plaer poder compartir aquesta estona aquí al Mercat de la Boqueria i conversar amb vosaltres.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
És un reportatge de Susana Ortega, Santi Soler, Josep Maria Campillo, Gemma Safontria i les veus d'Ajo Casals.
Un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify i a TripAdvisor. No ens busqueu, que encara no hi sortim. Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio.
o top.
Nyap o top, la secció en què descobrim si un producte és una genialitat o bé és un desastre. Gerard Jubany, presenta'ns la víctima d'avui.
Avui he de confessar que em sap una mica de greu portar el nyap o top, la persona que us presentaré ara, perquè temps enrere ja va passar per aquesta secció per fer-nos tastar una creació seva, segur que la recordeu, el biquini de Donut, que vam arribar a qualificar com a top. I avui el porto per tastar... Ja ho veurem, potser ens en portem una sorpresa. És en Joan Gurguí, de la biquineria del Mercat del Ninot.
Bona tarda, Joan, com estàs?
Molt bé, vosaltres? Sou uns desagraïts, realment.
Nosaltres et vam visitar al teu establiment del Mercat del Ninot, diria que era cap al mes de desembre, si no recordo malament. Des de llavors, quins biquinis efímers has fet?
Doncs mira, el desembre vam fer, que el que hi havia al desembre era un de trompeta de la mort, amb foie... amb formatge Sant Felicien, vam anar a Lo Grande per Nadal.
Boníssim,
eh? Fèiem així un copeta de cava i vam anar a Lo Grande. Després hem tingut calçots a la brasa. Vam fer un de peus de porc amb calçots a la brasa i romesco, molt xulo, molt guapo. I ara, que estem de carxofes, tenim un que és de pernil ibèric, carxofa confitada de camembert, i per sobre amb un xip de carxofa molt cruixent i una maionesa de tòfon. És molt xulo.
Per això aquesta hora no es pot fer.
No, això és criminal. I escolta'm, hi ha alguna creació així esbojarrada tipus el biquini de Donut? En tens pensada alguna? N'heu fet alguna de nova? O podrem tornar a tastar el biquini de Donut?
Aquí has donat amb la clau. Fa 10 dies, per Instagram, vam dir que tornaríem amb el Donut, amb el biquini de Donut, i jo crec que això, una setmaneta de 10 dies, per Instagram comunicarem que tornem amb edicions petitetes de...
O sigui, la gent haurà d'estar atenta de l'Instagram perquè vosaltres anunciareu, ja tenim disponible el biquini de Donut avui, no? Això amb quanta antelació aviseu?
Normalment el dia abans el avisem dia abans. I diem, mira, doncs tindrem 10-12 unitats i ja està.
I fins que s'acaba.
Exacte.
I avui, Gerard, què li farem tastar al nostre client?
Doncs bé, ara sabreu perquè deia que em sabia una mica de greu portar el Joan aquí. A casa teva ens vas fer tastar un biquini de Donut. Nosaltres, a casa nostra, només et podem oferir un sàndwich de la màquina expenedora de Catalunya Ràdio. Concretament, és aquest sàndwich que tinc aquí sobre, un sàndwich de cranc. Cranc, he fet així amb els dits, com senyal de cometes, eh? Us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i al final n'haureu de fer el tast vosaltres dos, Gemma i Joan, i així podreu acabar de formar-vos una opinió i decidir si ens trobem davant d'un producte top o d'un producte que és un nyap.
Vinga, doncs comencem pels tres arguments a favor.
El primer argument a favor seria que és un producte pràctic, no? És un producte que tens sempre a punt, és de mida reduïda, ja ve tallat per la meitat, no es desmunta, no goteja, en principi no embruta les mans, tot i que aquest farcit d'aquí ja veurem com aguanta. És gairebé un objecte d'oficina. De fet, s'autoclassifica a la categoria de travel food, que és una categoria que no coneixia. Després en valorarem el gust i totes aquestes coses, però... és pràctic, això se li ha d'admetre.
Això sí que ho té.
Segon argument a favor, el preu com a argument és gairebé imbatible. Això m'ha costat 70 cèntims. Ja em diràs on pots aconseguir un entrepà que et costi 70 cèntims. És el que costa un dònut, pràcticament, no? Per tant, si sou dels que us mireu molt la butxaca a l'hora d'anar a menjar, vull dir, aquest producte és insuperable. I tercer argument a favor, li he anat a buscar punts positius extres, ho he anomenat així. Posats a trobar-li coses positives, ja que l'altre dia al programa parlàvem de l'ús excessiu de plàstics, en aquest cas ens trobem amb un envàs que està fet en un 90%, diu, de material reciclat i que després és un 100% reciclable. O sigui que això ho hauríem de valorar positivament, no? L'entrepà no ho sé, però l'embolcall està bé.
Vinga, doncs els arguments a favor estan exposats. Anem amb els arguments en contra.
El primer argument en contra és que això és massa perfecte, per dir-ho d'alguna manera, pel que fa a forma. S'hi troben a faltar les meravelloses imperfeccions dels entrepans casolans, no? Aquí ens trobem un triangle perfecte de pa de motlla, farcit amb cangrejo, diu aquí, que després veurem què és en realitat. Realment no ve de gust, no entra per la vista, que sol ser un dels principals actius dels entrepans, que t'entri per la vista. Segon argument en contra, l'ambició. A veure, si saps que has de fer un producte que estarà uns dies tancat en un envàs plàstic a l'interior d'una nevera esperant que algun imprudent piqui i ho seleccioni, potser no cal fer un farcit de cranc, entre mil cometes. Potser no cal sortir d'allò més bàsic, com seria l'entrepà de tonyina, el de pernil i formatge, no? Per assegurar el tret. No anem a buscar coses gaire complicades. I el tercer argument en contra serien els ingredients. Ja us ho he dit, ens trobem davant d'un entrepà de cranc, mirem els ingredients, hi ha cranc, Doncs sí, un 0,1% del producte és carn de cranc. La resta és el famós surimi, que aquí defineixen com a carne de pescado. I a més del surimi, de propina, podrem degustar-hi alguns conservants com l'E282, l'E200, l'E202, estabilitzants com l'E420, l'E450, l'E451 i fins i tot l'E452. També hi ha potenciadors de sabor, etc, etc, etc.
Vaja, no, que som uns afortunats.
No acabaríem. Sí, sí. Per tant, els arguments a favor i en contra estan exposats i ara només falta la prova definitiva, Joan i Gemma, que és la del tast. Us obro aquest entrepà que està tancat a dintre aquest embolcall 100% reciclable.
Has vist l'etiqueta? Un moment, el packaging? Heu vist això, no? Primer punt a favor, en català. Cranc.
Sí, sí, és veritat.
Segon punt a favor. Receta mejorada. Això no sé si és bo o dolent.
I no hem tastat l'anterior,
potser,
eh?
Hauríem d'haver tastat l'anterior, eh? La no mejorada.
I un altre punt a favor és que hi ha dos trossos exactament igual, per tant, no ens barallarem.
Sí, ara, ja que t'ho menjaràs, tu toca-ho amb les mans.
Agafo el meu i te'l dono.
Ja posats és igual. Sí. Ja.
L'olor és de cangrejo.
De cangrejo, eh? Hi ha gaire farcit, perquè em sembla
sí.
que n'hi ha molt al mig,
al mig
no?
i
però
sí.
les vores... Arriba al final o no, això?
Hi ha xitxa al mig. És veritat que les vores una mica enganyós.
Sí.
El pa és tendre.
Podria ser pitjor.
Aquella olor de pa de vinagre i alcohol, aquells pans de motllo artesans.
Sí, sí, sí.
Ara, recordem que són 70 cèntims, eh?
70 cèntims? No, no. És un
factor a tenir en compte.
Va, no dissimulem més. Va.
Vinga, va.
Va. Pel mig.
Trobeu el cranc, noteu el gust de mar.
Cranc d'Alaska, sí. Què, Gemma?
Podria ser cranc o podria ser...
Sí.
Qualsevol altra cosa.
Xopet. Sí.
Per exemple.
La pregunta que em faig jo és, Joan, tens ganes de tornar a acabar Caixalada? I, o sigui, això és el que em diu, no en tinc ganes.
La pregunta és, seria molt complicat acabar-se tot l'entrepà?
Home, faríem un esforç, eh?
Un gran esforç, jo crec que sí, que hauríem de fer un gran esforç. Ara, jo tinc els 70 cèntims al cap, ho sé, eh? Això és com quan el Ferran Adrià deia que una hamburguesa d'una coneguda cadena d'hamburgueseries deia que pel preu era el millor que hi havia al planeta. Per 70 cèntims... Tot i així, crec que podríem fer alguna cosa millor per 70 cèntims.
Puc obrir-lo? És que té gust de vinagre.
Sí, i tant, obre.
Té gust de vinagre.
Perquè és desinfectant, el vinagre. S'enganxa, no?
S'enganxa.
Intento desenganxar pel farcit i no es veu perquè no t'ho permet.
És veritat.
Ho fan expressament.
I, de fet, un tros de pa queda aquí enganxat al cranc.
Doncs bueno. Que us veieu en cor d'emetre un veredicte. Començarem pel Joan. Va, si haguessis de situar aquest entrepà de cranc que hem tret de la màquina expenedora de Catalunya Ràdio en un punt entre la línia que va del producte top o producte nyap, on el situaries?
Jo crec que és un clar nyap i diria, des d'aquí, convoco Catalunya Ràdio, sisplau, i pel bé dels seus empleats, que tregui això, sisplau, de la màquina expenedora.
Gemma.
Jo només diré que en tota la meva vida laboral en aquesta casa no m'havia atrevit mai a treure aquest entrepà de la màquina, per alguna cosa devia ser. Jo diria que és un nyap.
Doncs ja està, hem arribat a la conclusió que l'entrepà, el sàndwich de cranc de la màquina expenedora de Catalunya Ràdio és un producte...
Nyap!
Joan, moltes gràcies per acceptar la invitació. Nosaltres sí que vindrem a la biquineria a menjar els teus biquinis,
exacte,
que són espectaculars.
I no ens ho tinguis en compte, això, eh?
Estàs convidat quan vulguis, si vols tornar.
Com vulgueu, gràcies.
Aquests dies que la paraula virus la sentim per tot arreu, us he de dir que, a part dels homes i animals, les plantes també són afectades per virus. Sí, doncs la vinya pateix l'entrenús curt, l'enrotllat i el mosaic principalment, que l'afecten disminuint la seva rotació i baixant la qualitat i la quantitat del raïm i escurçant la vida de la planta afectada. Curació no en té. Solució, arrencar quan abans millor els individus infectats per evitar la propagació a plantes veïnes. Oliveres, ametllers, cirerers, etc. també tenen virus que els colonitzen i que cal erradicar ràpidament. A part de virus, les plantes són atacades per fongs, insectes, bactèries, alguns molt difícils de controlar. I practicant un cultiu correcte amb alimentacions bones i evitant superproduccions, aconseguirem tenir els nostres cultius més sans. Però no patiu, que els virus de les plantes no passen als homes. I així us recomano una passejada pel Priorat aquest mes de març i disfrutareu de la floració dels ametllers, cirerers i presseguers d'una bellesa sublim. I com sempre us demano, ara més que mai, consumim producte de proximitat que és bo per la humanitat.
Tu ets d'anar a comprar als mercats?
Sí, molt, m'agrada molt.
Sí, eh? Què t'agrada comprar, que ets? La verdura?
La verdura. La verdura. M'agrada molt triar la verdura.
Ets molt de verdura.
I triar l'alvocat?
Concretament t'agrada anar...
Triar alvocats.
Anar a tocar els alvocats,
bueno,
a veure
si... Bueno, perquè l'has d'agafar pel cul, saps? L'has d'agafar per sota.
Jo això no ho sé, jo.
Sí, sí. No és fàcil.
I tocant-lo ja saps si te'l pots menjar aquell dia o l'has de guardar uns dies abans de...
Amb la mirada. Amb la mirada ja, pràcticament.
Ja veus que aquell alvocat fa per tu.
Vinga, va, que marxem després d'aquest cap de setmana tan intens informativament. Ens podeu seguir al llarg d'aquests dies @elsuplement, twitter.com/elsuplement o carradio.cat/elsuplement. I tornem, esperem, dissabte que ve a les 6 del matí i fins que faci falta. Que vagi molt bé.